que diria mare un cachondo, perquè sí. Per les frases que anava dient, va dir, m'agradaria morir als 104 anys, completament sa, assassinat per un marit que m'acabés de xampar infraganti amb la seva jove esposa.
Carai.
Què et sembla? Com volia morir aquest home?
Home.
I és que tots volem viure molts anys,
sí.
Però els volem viure bé, no?
I viure bé. De sí. Fet, els vivim, cada vegada vivim més.
Jo crec que sí.
Per això es coneixen malalties que abans no es coneixien, perquè és que no hi arribaves a l'edat.
Sí, cada any, cada temps que passa, vivim més anys, i a sobre, els últims anys de la vida els clar. Vivim millor que els que es vivien abans.
Tu ets més jove. Tu ets més jove que jo,
Josep, soc molt jove.
Tu no recordes que deien... S'ha mort aquell senyor, en Joan s'ha mort, ah, sí. Sí, bueno, ja tenia 60 anys,
sí.
Ja li tocava. Ah, bueno, ja li tocava.
Sí. Bueno, i encara tenim, hi ha alguns programes a la tele i això que diuen, un anciano
sí,
de 60
també,
anys,
sí, sí.
I dius, coi, un anciano de 60 anys, quines coses.
Tenen el guió una mica encara atreçat.
Doncs mira, el Billy Wilder és una persona molt, molt peculiar. Saps? Va néixer abans de la Primera Guerra Mundial i va néixer en un país que no existeix, que es deia Imperi Austro-Húngar. Ara, a vegades, llegeixes, no, és que era austríac, no? Era de l'Imperi Austro-Húngar. Ell després, durant la vida, quan li deien que ell era d'Àustria, ell sempre feia molta conya d'Àustria, perquè com era un país on ell resulta que havia nascut, però el país encara no existia, i deia, Àustria és un país, diu, molt bo. Diu, perquè ha aconseguit convèncer a tot el món que Hitler era alemany, però el Beethoven era austríac. I al final resulta que era al revés. Sempre té moltes frases d'aquestes. Però el que és curiós és que un home, Billy Wilder, que era d'ascendència jueva, ell va néixer, com diem, a l'Imperi Austro-Húngar, va estudiar dret, i primer va treballar com a periodista durant la seva vida, després va ser guionista, va ser director de cinema. Però durant la seva joventut, quan va estudiar dret, vivia entre Viena i Berlín. Mm. Ell va poder veure una miqueta com anaven les coses i quan van començar a puxar els nazis, va fugir. Però això de fugir va tenir sort o va tenir visió, perquè la seva família no va tenir la visió o la sort que ell va tenir. Total, que la seva mare, el seu padrastre i bona part de la seva família van ser assassinats a Auschwitz, al camp de concentració. I aquesta pèrdua amb ell, clar, la va acompanyar tota la vida. Va arribar als Estats Units i es va convertir en un director que tothom diu que és dels directors més importants de la història del cinema. I sembla sorprenent com una persona que va patir tant fora capaç de transmetre sí. pel·lícules en diferents sentits, però amb moltes d'elles amb molt optimisme. Però, aviam, recordem algunes pel·lícules. Recordeu Testigo de Cargo? Aquesta amb la Marlene Dietrich, aquest que feia aquests papers... Ara, com diuen, no farem spoiler. Encara que és una pel·lícula que té 60 anys, no farem l'espoiler.
Ja no.
Però, i després també amb la Marlene Dietrich, El crepúsculo de los dioses, que ja és dels anys 50, aquesta actriu ja retirada, que viu sola... Bésame tonto, o també La tentación vive arriba, que ell va dirigir diverses vegades a la Marilyn Monroe. I, a més, sempre la defensava, perquè quan deien que era tonta... Deia, una vegada també resulta que explicava que quan la Marilyn estava estudiant en un... Ja era famosa, però va anar a un estudi d'actors. I aleshores hi havia actors que reien d'ella. I Billy Wilder deien, aquests actors que van a aquesta acadèmia i riuen d'ella, probablement, quan siguin vells, el més important que hauran fet a la seva vida és compartir classe amb la Marilyn Monroe. En canvi, ella la tracten de tonta i no...
Sí.
Doncs, aleshores, ell va ser un director importantíssim. I la veritat és que ell deia que volia ser... que volia morir assassinat d'aquella forma peculiar i tal. Sí. Jo vaig dir, aviam com va morir, no? No sé si us interessa.
Però home, sí.
Primer us dic que...
Mira que sí, que és mort d'aquella manera.
Aviam, ara us ho diré. Però primer us diré que ell va continuar dirigint pel·lícules. La última va ser l'any... 1981, en anglès es diu Buddy Buddy, en castellà es diu Aquí un amigo, però el que era peculiar és que ell no és que ja no volgués dirigir més, sinó que això del món del cinema té totes les seves coses, i una de les coses que passa és que quan un director té més de certa edat, la productora fa una assegurança i diu, què passa si aquest senyor és mort durant la pel·lícula?
Durant la pel·lícula, clar.
I aleshores, com ell tenia 75 anys, cap asseguradora volia assegurar la pel·lícula.
Tenia molts números.
No va poder fer més pel·lícules, i això, la veritat, el va esfonsar bastant. Li van fer molts homenatges a partir d'aleshores, però fins i tot el cridaven, aviam si volien fer això que diuen cameos, que és que aparegui...
Aparicions curtes, que clar...
Però no va voler. I al final va morir el 2002. Tenia 95 anys.
Quasi, quasi, eh?
Va morir de pneumonia. Tenia un càncer amb metàstasis. O sigui que els últims temps va patir.
Va patir,
sí, i a més, els darrers anys, ell se sentia trist perquè deia que és que se sentia sol. Deia, és que he vist morir a la Marlene Dietrich, al Walter Matthau, al Jack Lemmon, i deia, vaig fent anys i cada vegada estic més sol. Clar, tenia una història trista. Quina diferència. El que ell havia dit, en plan de conya, i la seva vida és que va ser una superació constant. Ell es va casar dues vegades, va tenir una parella de bessons, però un d'ells va morir, el nen va morir, i només és la filla la que el va sobreviure, i encara viu. I veiem una cosa, això ho trobem molt en alguns artistes, no? Sembla que hi ha artistes, escriptors, que sembla com si es buidessin pels demés i no es quedessin res per ells.
Sí.
I els veus de fora i veus les pel·lícules i dius, quina pel·lícula més maca, i t'imagines, ui, com una
quina
persona...
Quina vida deu tenir, clar.
Sí, però mira, però no veus, és tan raro que hi hagi gent que destaca. I tot això ho he pensat, perquè no sé si recordeu la pel·lícula Con faldas y a lo loco.
Sí.
És aquella que el Tony Curtis i el Jack Lemmon s'han de disfressar de dones, sí, perquè i es van amb una banda que només toquen dones, fugint de la màfia que els volen matar. En aquesta banda toca una noia, l'ukelele, una noia que és la Marilyn Monroe, i aleshores s'enamoren d'ella, i hi ha aquella frase al final que li diu, soy un hombre, diu, nadie es perfecto, aquesta frase famosa. Doncs ara aquesta pel·lícula s'ha convertit en un musical. Mm. I ho tenim a Barcelona.
Ah, pues...
I vaig anar a veure-la. Fa uns dies vaig anar-me al Teatre Coliseum de Barcelona. És un musical molt entretingut, canten molt bé, ballen molt bé, i a més a sobre han fet que la platea del teatre són taules.
Ah.
Taules, sí, com un cabaret. I et van servint, pagues, eh? Però et van servint begudetes, pots picar alguna cosa, i la veritat, veient aquella pel·lícula i després, aquest musical, i després rebent la frase que m'ha enviat aquest amic, vaig pensar, home, parlar una miqueta d'aquest Billy Wilder ens pot servir per quadrar aquest tema. Sí. Ell no va viure en cap residència. Però,
bueno,
perquè en aquell moment, a més, no sabem com... Però ara aquí sabem que a Catalunya aproximadament el 5% de les persones grans sí que viuen en una residència de gent gran. Són el 5% de les persones que tenen més de 65 anys, però gairebé tothom que viu en una residència té bastant més que 65 anys.
I segurament
són
persones que tenen família com tothom, vull dir, no és que estiguin sols, estan més ben cuidats.
Però saps què? Que en comptes d'esbrinar nosaltres, en Rui, tenim uns convidats que ens poden aclarir coses. I jo et demanaria, Carles, ens vols presentar Carles Reixac, que és el treballador social d'inforresidencias.com, després el tindrem en el consultori del treballador social, però jo et demanaria, ens pots presentar els convidats que tenim avui?
I tant, Josep. Doncs mira, avui tenim amb nosaltres en Josep Maria Pérez, que és gerent i metge de la residència El Recer, la Mari Carmen García, que és subdirectora també de la residència i educadora social, i la Helènia Roger, que és la neta d'una senyora que ja porta un temps en aquesta residència.
I el Recer, on està això? Exacte. On està la residència, el Recer?
Pues el Recer està a Castelldefels, a la zona de la platja, en un lloc pues, molt tranquil, i clar, per nosaltres, molt bonic, no?
Que maco, una residència veient el mar, eh?
Mm. Bueno, no es veu el mar, però estem a 200 metres del mar.
Quan qualsevol que si surtis un moment ja estàs.
Aquí la Mari Carmen vos us podrà dir les excursions que fa
amb
els avis al mar.
I disfrutem d'aquest entorn tan privilegiat que tenim, bueno, que de fet cada estiu anem a la platja també. Mm. Ens fiquem a l'aigua i també disposem també d'un servei de la Creu Roja que té una cadira especialitzada per poder entrar amb les persones que tenen mobilitat reduïda. Sí. I realment és un entorn, com he dit abans, privilegiat, perquè bueno, estem a Castelldefels Beach, que diem, i Miami Beach, això sí que és un entorn de luxe.
I una cosa, nosaltres sabem, perquè a vegades ens ho han comentat, ha vingut gent d'altres residències i sempre ens diuen que això d'anar a una residència en principi, quan una família pensa, ostres, perquè normalment, ens ho direu, són famílies d'una persona que té alguna dependència o demència, quan han de prendre la decisió d'una residència, sempre hi ha aquesta cosa, ostres, una residència. Mm. Vosaltres com ho veieu, això? Com veieu quan la gent ingressa un familiar o quan ingressa directament, viviu això i com viuen els primers dies i s'adapten i això?
I tant, com ben dius, són realment molt poques persones les que venen de manera voluntària o bé els familiars també de la mateixa manera, no? Costa perquè és un canvi a la vida, realment. Has de, bueno, de deixar la vida anterior, per dir-ho d'alguna manera, deixar el teu hogar i canviar, no?, la teva dinàmica. Al principi costa perquè és un període d'adaptació, hi ha persones que li costa més i altres que menys, però realment és normalitzar la situació. Nosaltres el que volem transmetre sempre als familiars és precisament això, donar un caliu i un ambient familiar, que es trobin com a casa, que això és el més important, i que ells puguin participar del dia a dia de la residència, els familiars també.
I Lènia, com va ser per vosaltres el procés de prendre la decisió i de fer l'ingrés i que fos el recer i no una altra residència?
Vale, pues, doncs la meva àvia fa, em sembla que gairebé 7 o 8 anys que té Alzheimer i va estar en un centre pues, adequant la medicació i tal. I bueno, pues, va arribar el moment de ficar-la en una residència, de buscar una residència per ella pues, per fer-li la vida millor perquè a casa... Pues, per molt que volguéssim, doncs no la podíem tenir, perquè era molt complicat. I, bueno, doncs va ser una decisió bastant complicada, perquè bueno, vas escoltant per tot arreu gent que et diu doncs aquesta és molt bona o aquesta és molt dolenta i tal, i dius, tinc un cacau mental, que és que no sé ni què fer. I, bueno, vaig parlar amb ma mare i li vaig dir que ma mare ho ha passat pitjor que jo. Vaig dir, escolta, en la residència estarà molt millor que no pas cuidar per nosaltres. Jo li volia fer creure això, però en realitat jo no sabia, perquè no tenia ni idea de què em trobaria. I el que vaig fer va ser anar a la residència i vaig conèixer la Mari Carmen, la primera persona, i va ser una passada. O sigui, entres allà, hi ha tot de llum, gent tan amable, tan familiar, tan propera a tu, que a mi em va resultar molt més fàcil, molt més senzill tot plegat.
I la teva mare li va costar una mica més de convèncer,
sí.
O...?
Sí, bueno, perquè, a veure, ma mare, bueno... A veure, sí. S'ha de dir que és la seva mare, clar. I suposo que a mi també em costaria si fos la meva mare. Bueno, no sé, li va costar, suposo, que com a qualsevol persona, perquè era una mica reticent a...
I quant temps trigues des que un familiar teu ja està a la residència fins que ja estàs convençut, ja és la nova vida la que està a la residència, ja et sents tranquil, ja no tens sí. Una mica això, el dolor del canvi?
Jo crec que quan ella somriu. Sí, quan la meva àvia, jo vaig veure que estava bé, i la meva mare igual, jo bueno, cada dia intento convèncer-la de estar bé, no pateixis, està ben cuidada. Bueno, de fet, el primer dia que va entrar va ser el dia de Sant Valentí, i recordo que vaig anar a veure-la per berenar, i estava amb ma mare, jo i la meva àvia, i ens van donar xocolata amb melindros, i ens van donar a les tres, ens van donar el mateix berenar, i jo veure la meva àvia fer un gest tan simple com agafar un melindro i menjar-se'l, quan feia tant de temps que no ho feia, per mi va suposar, bueno,
home,
el món.
Això de xocolata i melindros, el doctor Josep Maria, una de les coses que té molta gent al cap és, ostres, que si vaig a una residència ja hauré de menjassar tota la vida. O sigui, de la xocolata i melindros, a les residències es menja normal o es menja com si fos un hospital?
A veure, jo penso que es menja normal dintre de les patologies que pugui tenir cadascú, no? Evidentment, amb una persona diabètica, pues, el que no podrem donar-li serà dolços, no? Però bé, pels demés, pues, intentem que sigui el menjar més normal, el que habitualment han estat acostumats tota la vida, no? Dintre, pues, de les limitacions de cada patologia, no? I evidentment que mengin xocolata amb melindros o que de tant en tant facin un cigarret, pues... Jo no miro.
Bueno, aleshores, més que un hospital és casa seva.
Exactament. No, d'això es tracta. D'això es tracta.
Clar, és que jo penso, Josep, que si casa seva, la persona, per exemple, diabètica, que deia el doctor, menja sucre, menja malament a casa. A la residència no li donaran. Ja no li donen.
El que passa és que suposo que també és fàcil fins a cert punt, no? Perquè hi haurà gent que no ha portat una vida sana abans d'ingressar a la residència, no? Aleshores, com ho afronteu, això?
Per suposat, i sobretot els últims moments, no?, de les persones que estan a casa i que, degut a això, suposo que els familiars, siguin els fills, i qui sigui, pren aquesta decisió de portar-lo, doncs és degut a que hi ha un desordre, no?, de la persona en quant a menjars, en quant a higiene, en quant a medicació, i clar, s'ha de prendre una decisió, no? I, bueno, doncs, a la residència procurem que això sigui, doncs, que tinguin a l'ordre, doncs, que més o menys tenim tots, no? I tots esmorzem a més o menys a una hora, mengem a una hora, ens anem a dormir a una hora, i, doncs, clar, això es perd, no?
Suposo que el més difícil de portar una residència deu ser això de compaginar la necessitat de que hi hagi un cert ordre amb el que vol fer cadascú, i això deu ser cada dia anar negociant o recolzant.
Sí, sí, sí. Bueno, per això tenim una sèrie de persones, un equip, que bueno, Mari Carmen us ho podrà explicar millor, com es compagina tot això.
Sí. Mari Carmen, hi ha una paraula que ara surt cada vegada que parlem amb gent de residència, que ens diuen, no, atenció centrada en la persona.
Sí, efectivament.
Què és això?
Bueno, pues la CP, com ben dius, que és l'atenció centrada a la persona, que pretén és això, donar un servei que sigui personalitzat. Com ben dèiem, clar, conjugar doncs, la rutina diària de la residència amb les necessitats de cada persona, a vegades és, bueno, és aquest feedback que hem de consensuar, no? Horaris i els costums que teníem d'abans. Però això, intentem respectar aquests costums. Si una persona, per exemple, doncs, és d'anar a dormir més tard o d'aixecar-se més tard també al matí, vull dir, doncs, això intenta oferir aquesta flexibilitat. Igual que és una persona, doncs això és una persona fumadora o que tingui doncs, un determinat doncs, bueno, un gust pel que sigui, un hobby, vull dir, sempre intentar oferir dintre les nostres possibilitats. Per això és important la informació que ens aporta la família i la pròpia persona gran. I amb aquesta informació i tot l'equip que formem part de la residència, que aquí també juga un paper molt important la psicòloga del centre, doncs això, intentem oferir aquest servei personal.
Hi ha psicòloga?
Hi ha psicòloga i tant, sí, sí.
I què hi ha, a més? La gent a vegades diu, clar, és que una residència, sabeu que sempre als diaris va sortint a vegades. Hi ha poc personal, sempre sembla que hi ha poc personal, però la gent de debò tampoc sol saber quant personal hi ha a la residència. Quin personal hi ha a la residència del RACER?
Clar, la residència, el que diem, de fet, és un treball en equip. Això és molt important, que tots som, bueno, una pinya, i que treballem de manera horitzontal, que això és molt important també destacar, perquè és això, és tan important el paper que fa doncs, la persona de la neteja com el paper que fa el doctor. Vull dir, clar, tots ens hem d'equilibrar, eh? I dintre de l'equip, a part del personal auxiliar, que és el que fa atenció directa, que seríem les persones grans, que són els que han d'assistir a la cura doncs, això de la higiene i fer doncs, el suport que necessiten, sempre prioritzant que tinguin l'autonomia que puguin mantenir les persones, però hi ha persones que, clar, necessiten més ajuda i per això està el personal auxiliar. Bueno, i a més destaquem com a molt important la feina que fan, eh? Diríem que és, vamos, importants són totes, com bé he dit, clar. Però des d'aquí aprofitant aquest espai, doncs això, per premiar la labor que fan les persones d'auxiliar de geriatria. Després, dintre de tot el personal tècnic que formem part, doncs està tota la part més sanitària, que aquí està la importantíssima labor que fa el doctor Josep Maria, amb el personal d'infermeria, que també tenim al centre. I després, doncs, sota els tècnics, que estarien doncs, la psicòloga, està la terapeuta ocupacional, que fa activitats doncs, per mantenir doncs, aquesta autonomia de les persones i per fer una funció més motivadora, i que estiguin també doncs, actius, que això és el que es pretén, que tinguin una activitat també en el dia a dia. Està la fisioterapeuta, la treballadora social, que també, doncs, bueno, també ajuda no només a la persona gran, sinó als familiars, doncs, en els tràmits, sobretot a la de la guia de dependència, que necessiten també més suport, i bueno, tota la part més d'animació, i l'educadora social, que sóc jo.
Déu-n'hi-do, eh?
Doncs ens hem deixat la perruquera, que també és molt important.
Sí, cert.
Clar. Molt important.
I tant, és veritat, és veritat.
O sigui que la gent potser quan va allà veu algunes persones treballant, però hi ha moltes més de les que veus quan vas una estoneta a la residència.
Home, i tant.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Continuem a És gran ser gran.
Sabeu una cosa? Fa un temps, fa l'any passat, vam organitzar un viatge d'inforesidències visitant residències per a Espanya. I vam anar a una residència a Burgos que feien una cosa molt curiosa que ara les estan fent més residències. És una residència que està un poble que es diu Tardajos. I davant de l'ascensor, els dos ascensors que tenen, hi ha un lloc que ells diuen la plaça, perquè diu que és on es troba la gent quan mou. I aleshores hi havia familiars que els deien aquí treballa poca gent, diu, hi ha poc personal. I aleshores el que van decidir un dia és comprar uns marcs i en aquella paret davant dels ascensors fer una foto de tothom que treballava a la residència. I aleshores després posaven, separaven i els que estaven de vacances quedaven en un costadet amb un marc amb un color diferent. Però deia, des de que van fer això, tothom se'n feia creus, però és que fins i tot empleats de la residència, som tants, perquè els que treballaven a vegades en torn de nit, treballant, no eren conscients de tot, de la gent que treballa. Actualment, la mitjana en residències és que treballa aproximadament un empleat per cada dos residents, és la, potser una miqueta menys o una miqueta més, però mig empleat a jornada completa per cada resident. El que passa és que com això s'ha de repartir 365 dies l'any, 24 hores al dia, i el dia de Nadal a les 3 de la matinada hi ha gent allà, aleshores, diguem-ne que és poc agraït el número total amb el que veus en cada moment. Però això ho enllaçaria amb els temes que hem parlat moltes vegades, que ja en tornarem a entrada. Són cares les residències, i sempre diem, són costoses. Sí, un servei en el que tens aquest personal, uns metres quadrats, que estàs calent a l'hivern i fresquet...
Això val diners. Oh, i, val diners a la residència i a casa.
Correcte. Val, i a casa costa el sacrifici que fa la família, que a vegades això no es té en compte.
I tot i aquest sacrifici no hi entendran com un metge, com un fisioterapeuta, com una infermera...
Correcte, és, la, és el que ens trobem. I tornem una miqueta a la residència del Racer i us volia preguntar, la gent que va viure a la residència, quant temps viu normalment? Quin és el resident que més temps ha estat amb vosaltres?
Bueno, nosaltres, de fet, ara mateix tenim una persona que és la senyora Benita, i porta 14 anys al centre.
14 anys?
Sí, ella, de fet, va ser... Bueno, és una història, doncs, també doncs, complexa, que li pot passar a molta gent, que, bueno, ella, quan va entrar amb el seu marit, un matrimoni, que bueno, va ser, de fet, per les dificultats que tenia el seu marit en el seu moment. Ella és una senyora força autònoma, i, bueno, va passar tot el procés, la malaltia, amb el seu marit al centre... I, clar, quan va morir el seu marit, que ara fa ja 4 anys, ella tenia aquesta bueno, dualitat de dir pues, marxo a casa meva o em quedo al centre, a la residència, i va decidir quedar-se, perquè ja era casa seva.
Doncs li enviem uns records amb ella, que potser estarà escoltant el programa. Iliana, tu la coneixes també,
sí, suposo. Sí.
Al final, si el teu familiar viu a una residència i vas sovint a veure'ls, deus crear amistats, no?, amb els altres familiars i amb els residents i això.
Sí.
I l'experiència, pregunto a la residència, al final, per desgràcia, però quan acaba normalment és perquè mor la persona. Sí. Com viu la família després? Continuen venint a vegades a la residència famílies que el seu familiar ja hagi mort o es trenca de cop i ja no...
Aviam, poc. Poc perquè penso que també... Bueno, i el que ens manifesten molts, no? D'alguna manera, tornar quan tornen, que alguns venen de tant en tant, no? A visitar, doncs, bueno, aquestes persones que s'han fet... han fet una amistat, no?, amb altres persones que estan allà, els hi recorda molt, no? El seu familiar.
Noten un buit.
Noten, doncs, bueno, que allà doncs, van ser aquells últims dies que, bueno, doncs, van fer moltes coses i d'alguna manera, suposo que com a humans, no? Volen oblidar aquell record, no? Però sí, normalment ens... És que... venen a veure, no?, unes persones, i és agradable, no?, quan et venen a veure. Clar. Molt agradable.
Veiem que les residències, al final, el que són un generador de vida social entre residents, familiars, empleats, i tinc entès que vosaltres també sortiu o ve gent de fora i no necessàriament gent gaire gran, no?
No, tenim la sort de col·laborar amb el Col·legi Bonsoleil. Ja fa 4 anys que col·laborem amb ells i és una activitat, un projecte intergeneracional entre la gent gran del nostre centre, de casa nostra, i els nois de Torreciem, que són nois de 14 anys, de l'Escola Bonsoleil. És molt important destacar això perquè estem parlant d'una edat que és complexa i la veritat que s'involucri en aquest projecte, que a més ho fan a fora del seu horari escolar, de manera voluntària, ha estat una experiència i ho és, una experiència molt positiva. I hem anat amb un grup de residents, de persones grans, allà al centre, a l'escola, i ells han vingut. Clar, el bonic de tot això, d'aquesta col·laboració, és que sí que és cert que quan anem a l'escola, el grup que anem de persones grans és més reduït, però quan venen a casa nostra, realment és per tothom. I tots els que fem i que formem part de la residència podem gaudir de la seva col·laboració i del que fem conjuntament. De fet, al Sant Jordi venen aquests alumnes del Col·legi Bonsoleil i fan una exposició oral de poesia i entreguen la rosa a les senyores de la residència. Que i maco. Nosaltres també col·laborem amb ells, amb el que hem fet, amb el punt de llibre o el que hagin fet per obsequiar-los, no? Que de fet aquest any estem preparant uns dracs també per obsequiar amb els alumnes. I realment ja dic que és una experiència molt i molt positiva.
O sigui, suposo que ja m'imagino la resposta, però a vegades es plantegen familiars que tenen un fill petit, potser de 4 o 5 anys, i tenen l'avi o el besavi que està a la residència, i diuen, ai, millor no portis un nen tan petit, perquè, oi, el que es veu, és gent gran, allà, que no és tan bé... Què opineu vosaltres? S'han de portar els nens a la residència o no?
I tant.
Tu i Ileana...
I tant.
Sí, Ileana, sí, no?
Que... Jo crec que sí. És superbeneficiós. Pel familiar i per tots, perquè a tots els agraden els nens petits. Mm. És superagradable quan entren allà els petitons i veus les cares de tots els residents que se'ls obren els ulls supergrans. Bueno, és una passada. Mm. Jo crec que sí, s'haurien de portar.
O sigui que els hem de portar,
sí,
no?
Sí, i tant.
I també hi ha una cosa, pensàvem, ara fa poc temps es deia que el futur de les residències, el problema més gran que tindran les residències d'aquí 15 o 20 anys no és que falti gent gran, sinó que faltarà gent per treballar a les residències.
Ja està faltant.
Amb això, ara parlarem de la borsa de treball d'inforesidències.com i parlem una mica de què està faltant i de la gran oportunitat que pot tenir molta gent.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidències.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidències.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidències.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Carles, endavant.
Perdona, avui parlaré jo de la borsa de treball. Mira,
molt bé.
Avui m'hi fico pel mig.
Això sí que és un equip, veus?
Sí, això és un equip.
Un dia fa una cosa, uno, i fem una...
Perquè normalment llegim quines són les darreres peticions, diguem-ne, d'ofertes de treball que hi ha a la borsa de treball, però avui només us voldria dir una cosa. Vull parlar d'un tema una miqueta més concret. Mm-hmm. És cert que estan residències buscant gerocultora, terapeutes ocupacionals, gerocultores, però fisioterapeutes, però ara mateix estem en una situació, diguem-ne, d'alarma. Alarma gerontològica. Falten infermers i infermeres per treballar en residències. I falten terapeutes ocupacionals.
En residència en general?
Falten infermeres en general. Oh. Estem en una situació demogràfica peculiar en el qual cada any s'estan jubilant més infermeres i infermers dels que estan sortint de les facultats i de les que venen de l'estranger. A sobre, cada vegada, com estem en una situació, un estat, que cada vegada volem uns millors sistemes sanitaris, el sistema sanitari reclama també infermers i infermeres. Volem que es cobreixin les que estan jubilant-se. Aleshores, clar, si hi ha alguna infermera o infermer que ens estigui escoltant ara, sàpiga que si entra a la borsa de treball d'inforesidències avui, en 10 minuts té feina. A sobre, si és ràpid, en 5 minuts, fins i tot. Aleshores...
No pot dir amb totes les professions, eh?
No es pot dir. Aviam, el gran problema ara és, que tenen les residències és trobar-ne, perquè, aviam, treballar amb gent gran és un tipus de feina que requereix d'un esforç especial. Per un motiu, i és que normalment, quan tu treballes en una feina, sobretot tu el que esperes és que si ho fas bé, cada vegada les coses vagin millor. Quan treballes cuidant la gent gran, has de tenir en compte que, per molt bé que ho facis, la persona cada dia estarà una mica pitjor.
Clar.
Aleshores, tu has de tenir una força. Abans ens ho estava dient la Mari Carmen. Aquesta força et ve de l'equip. Si treballes sol i veus que una persona, com molts familiars que estan cuidant a la seva dona, a la seva mare, per molt bé que ho facin cada dia està pitjor, es crema la família. Perquè no sé, si hi ha un equip al darrere...
Home, inclús ha de ser desanimar-te, perquè clar, si veus que estàs treballant molt i no va millor...
Clar, i a més, és que no hi ha forma. I a més, pensem una cosa, això, la gent que cuida un malalt d'Alzheimer a casa hauria de tenir un reconeixement enorme, perquè tu estàs cuidant un cert que t'estimes, però que va perdent allò que fa que reconeguem a una persona com a persona, que és que et miri als ulls. Sí, que et somrigui, sí. Que reaccioni, que quan tu toques, encara que sigui, que reaccioni amb molèstia, però que reaccioni. Si tu estàs cuidant una persona que cada dia va perdent això, per molt bé que ho facis, clar, és que t'esfonses. Poder tenir el suport de professionals, poder tenir el moment per a aquestes persones que estan així, doncs és el millor. A casa, atenció domiciliària, teleassistència, fora de casa, centre de dia, residències... doncs són els serveis que són fonamentals.
I poder tenir un moment per tu.
Home, per descomptat. Tots hauríem de poder-ho tenir. Doncs ara sí que... Carles, volíem parlar amb tu i del consultori del treballador social.
Doncs sí, jo avui em volia centrar, ara que estàvem parlant del tema d'aquest pas entre de casa a la residència i de la bona feina que fan a la residència i també l'equip, tot l'equip, per comentar una notícia que crec que és molt important de destacar aquesta bona feina. I és que fa uns dies llegia una notícia sobre un estudi que ha publicat ACRA, i és que es demostra que les persones que estan en una residència, des de que estan a casa fins que ingressen, es redueix fins a un 6% el consum de medicaments.
I Carles, qui és ACRA?
ACRA és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials.
Que són... una patronal que agrupa residències, centres de dia i atenció domiciliària.
Exacte, sí.
Perfecte.
El que jo volia comentar és que els medicaments en els quals el consum baixa més són els que s'utilitzen per tractar malalties que estan relacionades amb els hàbits de vida de la persona, com per exemple diabetis o hipertensió.
Josep Maria, quadra una mica això amb la teva experiència com a metge a la residència?
Sí, pot quadrar, evidentment, pues, persones amb hipertensió, amb diabetes, sobretot, no? Degut a lo que dèiem abans, no? De que a casa pues, bueno, no tenen massa ordre en la seva vida quotidiana, no? Pues, clar, van amb dosis de medicacions moltes vegades, però més elevades de que si tenen un cuidado i un ordre, doncs es poden rebaixar aquestes medicacions, per suposat.
Això potser quadra també amb una cosa que diu molta gent que ingressa un familiar a una residència, que ens ho han dit moltes vegades, diu que és que sembla que durant els primers mesos sembla que li han donat la volta.
Sí.
Vosaltres també ho heu vist, aquesta...
Sí. Això ens ho diuen molt, no? Vull dir, entren... nosaltres, quan entra una persona, pues, d'entrada ja li fem una revisió total, no? La posem una mica... fem una posta a punt, diguem, com si fos un cotxe, no? I evidentment, clar, només pel fet de tenir aquest ordre general, pues, ja aquesta persona millora, no? Així que, esclar, és inevitable el procés de cada persona, no? I llavors, veient aquestes millores, després també ens demanen més, no? Bueno, clar, tenim un límit, no? No, que no podem sobrepassar.
De moment. No.
De moment.
De moment, perquè un d'aquests dies parlarem d'un senyor que ara està sortint en els mitjans, un senyor que té una barba molt llarga, que és Odie de Grey, que és un professor de Cambridge, que parla de regeneració cel·lular i diu unes coses que no sé si són maques o preocupants, com que si fem una regeneració de les cèl·lules cada cert temps podríem viure 400 anys.
Carai.
Que et fa pensar, oi, jo no sé, però a vegades ara ja em costa una miqueta entendre'm amb els meus fills, que són... I, ui, com viuríem amb 18 generacions cap enrere? Costa d'entendre, eh? Però sí, si ho fa algú, potser algú voldrà comprar, eh?
Segurament.
Anem a escoltar uns minuts musicals.
Perfecte.
Anem al Bob Dylan i al John Baez en Blowing in the Wind, Soplando el Viento.
Duluth, Minnesota. How many roads was the man walked down before you called him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs nosaltres continuem.
Sí.
Josep, he sentit a dir que fa unes setmanes has estat a Alemanya, cert?
Sí, he estat una setmaneta a Alemanya.
Així ho he sentit bé. Estaves visitant residències de gent gran. Com ha anat? L'experiència?
Doncs
que
mira, la veritat, és una de les coses que més em diverteix fer.
Sí?
Perquè a Inforesidències organitzem uns viatges, que diem geroassistenciales,
sí,
en el qual hi ha un grup d'empresaris i professionals de Catalunya i de la resta de l'Estat que venen a visitar un país, una ciutat, més que un país, una ciutat dins d'un país. N'hem fet d'aquests ja 24 viatges. I aquesta vegada vam anar al nord d'Alemanya, una ciutat que es diu Hannover, molt bonica, a més, és la ciutat, la cuna, diguem-ne, de la família reial britànica, que abans de dir-se Windsor es deia la família Hannover.
Sí. Has vist, Carles, el que s'ho passa, el Josep?
Sí, no la veritat
explica,
és que...
No, explica que ha disfrutat.
M'ho passo molt bé, i a més, el Carles, que és un col·laborador d'Inforesidències, podem fer els viatges perquè ell està aquí. I jo me'n vaig... També ha vingut en algun d'aquests. Però aquesta vegada vam anar a Alemanya per un motiu, i és que hi ha una fira impressionant a Alemanya, que es diu Altenpflege, que és la fira d'atenció a gent gran, que és com una fira d'aquestes de Barcelona, molts pavellons, en les quals veus coses que ara us comentaré alguna molt interessants, i de pas el que anem és... anem a visitar residències. Què passa? Doncs resulta que si tu veus com fan les coses en altres països, portes idees.
Oh, i tant.
Aleshores, no es pot portar el model alemany. Hem anat a Suècia, hem anat a Noruega, hem anat a Dinamarca. D'allà no pots portar tot el model. No,
bueno,
però et idees, pots inspirar. Sí, idees, i després veure una cosa que... Clar, com ara ja fem uns quants anys que els fem, no és que cada vegada ens assemblem molt, 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 però sí que hi ha una mena de tendència. Jo, quan vam començar a fer inforesidències, que ja han passat 18 anys, encara hi havia molta gent amb la idea aquesta de... No, l'avi viu amb els fills.
Sí, sí.
Ara hi ha molts menys que fa 20 anys i molts menys que fa 40 anys. Fa unes parell de setmanes posàvem la cançó de la tieta,
sí,
d'en Serrat,
Serrat,
i és que la tieta era una figura,
sí,
de la postguerra. Van morir més homes que dones i van quedar moltes dones solteres i eren les tietes que vivien.
Sí, sí, sí,
van,
sí,
passant els anys, però és que a Alemanya... I també hi havia les tietes, perquè va passar el mateix. Aleshores, però aleshores què passa? Doncs que pots aprendre. I aleshores, bueno, hem vist coses...
Són diferents les residències d'Alemanya a les de casa nostra? Doncs,
pues, aviam, n'hi ha de diferents. Això és una cosa que m'ha agradat molt, que ens agrada molt de veure, i és les residències a tota Europa han tingut com una evolució, i nosaltres també. I avui tenim aquí de la residència del Recer. La residència del Recer, com és ara i com era fa 20 anys, pues, ha canviat,
sí, oi,
i ha millorat, i ha evolucionat.
No, les persones que treballen, Josep, tenen ganes d'anar-hi. Si haig d'anar a una residència, vull anar allà.
El número de persones i el perfil és... Però ja us dic, conec l'immoble. També a mi m'agrada més el Recer de 2018 que el de 1998, eh? O sigui, han millorat molt. Però, aviam, a Alemanya hi ha diverses coses. Una de les coses és el que diuen l'especialització. I és que cada vegada hi ha més residències que s'especialitzen en coses. I us dic, ara en aquesta visita hem vist una residència que s'especialitza en gent obesa. Obesa vol dir que pesin fins a 350 quilos. I no necessàriament són grans. És una residència de gent gran que té unes quantes places perquè pugui anar algú que té tant sobrepès, bueno, ja em sembla que no és sobrepès, és obesitat, però que a casa seva no pot ser-hi. I aleshores, però, i van preguntar, però això és un lloc perquè s'aprimin? I deien, no, diu, és un lloc perquè la gent pugui tenir una vida... Què vol dir això? Uns llits que semblen llits de matrimoni.
Oh, i tant, perquè clar, fer canvis posturals amb 300 quilos...
No, doncs tenen uns llits que tenen unes grues especials, un seient de banyera especial. Tot és... Però clar, jo em quedava una mica parat perquè semblaria que seria... Diu, si tens aquest problema, doncs el que t'han de fer és aprimar. I diu, sí i no, diu, hi ha gent que ho ha intentat, el que sigui. El que vol és poder tenir una vida normal dins del que genera aquesta circumstància d'anormalitat. Vull dir que potser no podràs caminar gaire, però si tens un caminador pensat per algú que pesa 200 quilos, pots caminar. Si intentes caminar amb un caminador d'una persona que pesa 70, potser el trencaràs.
Oh, i tant.
Aleshores, això va ser una cosa peculiar, però és que havíem vist a Suècia, fa uns anys, una residència per gent que tenia en comú que parlaven castellà com a llengua materna. I era que hi havia a Suècia, a Suècia, durant els anys 70 van tenir molta emigració de Xile. Aleshores, hi van anar gent, quan va triomfar Pinochet, que alguns eren professors universitaris, gent culta, i que alguns d'ells van aprendre el suec quan tenien més de 40 anys. I resulta una cosa curiosa. Diuen que si aprens un idioma a partir de determinada edat i després tens demència, l'oblides. Sí, perquè sembla que és com una ceba, el cervell. El que vas ficar a dins de petit aguanta més. Però... I aleshores vam veure un senyor que era molt curiós, que era professor universitari, que s'havia casat amb una senyora sueca, tenia fills suecs, ara tenia 90 anys o 80 i escaig d'anys, i ja el suec gairebé no l'entenia. Ara bé, el castellà, el senyor ens va dir una poesia, ens va dir... diguem-ne que bueno, no tenia una capacitat, però li van dir, vienen d'Espanya, i el, ens va dir tot unes coses. Aleshores, una de les coses que hem vist a Alemanya molt maques és aquesta idea, però no vol dir que si tu peses més de no sé què, vas aquí, o si tu parles espanyol, vas allà. No, ells tenen una idea que diuen que és el free choice, que és la llibertat. I aleshores, imaginem, hem vist residències que són per gent que té molta afició als esports. I aleshores, pues, ells miren, pues, fan activitats, per exemple, sempre hi ha una sala que estan posant vídeos d'un partit d'un equip. Clar, al final, la major part de la gent no té aquestes creències tan fortes, però també, per exemple, a Suècia, una residència per gent que el que li agrada és estar fora. I aleshores, aquella residència té un jardí on fan fogueres. I la gent hi té unes cadires amb unes mantes. Aleshores, què passa? Deien, mira, si hi ha uns quants que això els hi agrada, però i algú munta la residència i ells ho trien...
Saben que existeix.
Què passa? La gran majoria som, entre cometes, com normals, que diu, tu, potser ets del Barça o de l'Espanyol o de tal, però no és el més important de la teva vida.
Clar, no, però...
Però això és, és un avenç que, quanta més gent gran hi hagi, més probable sigui que surtin. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció... Sí? És el que jo dic les no residències. Que és una cosa que té una mica de perill, eh? Ja n'hem vist dues. Tu imagina't un pis molt gran. Quan dic molt gran, dic potser 250 metres quadrats. Sí. On hi ha 6 persones que diuen, mira, ens posem d'acord i aquí viuran junts els nostres pares. Lloguem entre els 6 això, i aleshores ens organitzem entre nosaltres. Jo em quedaré a dormir el dissabte, tu el dilluns, i tota la resta d'hores que no podem venir, o a més, contractem hores d'atenció domiciliària. A mi, la veritat, em xoca perquè... Podries dir que és Josep Maria.
Sí, hi ha una altra opció, que la vaig llegir fa poc, no? Una senyora pues, que viu tot l'any amb creuers.
Carai.
Déu-n'hi-do.
Però, clar, llavors, diu, escolti, jo... Estic bé, de moment, el dia que no puguis d'allà anar a un altre lloc, però estic més o menys bé. Allà tinc metge, tinc infermer, tinc de tot, estan tot el dia de juerga, i em tracten com una reina, perquè ja em coneixen tots, i bueno, al cap i a la fi, un creuer durant un mes, com que els faig fora d'època, em fan ofertes. Em sembla més econòmic que una residència.
Déu-n'hi-do. Però això és veritat?
Això és cert.
Pues això haurem d'investigar una miqueta i si aquesta senyora viu per aquí, un dia la portem al programa i que ens ho expliqui.
És espanyola, eh? Ah. Vaig llegir La Vanguardia, eh? Mm. Explicava ella el cas, no? I després va sortir com a notícia en un informatiu, no? Però dona que pensar, i és cert, no?
És que hi ha una cosa peculiar que és el que ens marca el futur, i és que normalment, per entendre la realitat, tendem al que es diu etiquetar i a crear estereotips. I aleshores ens imaginem, com és la gent gran? Pues jo sempre ho dic en castellà, l'abuela de Caperucita i l'abuelo de Heidi, no? Que són gent dolça, etc. Però després hi ha gent, cadascú és com és. I hi ha gent, aviam, hi ha gent gran molt simpàtica, i gent gran que és antipàtica, i gent gran maca, i que no són macos, i alguns són generosos i altres no. I aleshores, al final... El que passa és que, com tendim cap a una societat tan diversa, potser ens trobarem d'aquí 30 anys que hi hagi 10.000 que visquin en creuers, 5.000 que visquin en cases de cohousing, que un dia aquests portarem els de sostre cívic perquè ens ho expliquin, altres que visquin a casa, altres en una residència, altres en apartaments. O sigui que el futur serà molt divers. I jo crec que ens ho hem passat molt bé, però crec que se'ns acaba el temps, no, Marc?
I fareu més viatges, doncs, vosaltres?
Mira, al mes de maig ens anem a Suècia. I el mes de juny, a Noruega. Si algú vol venir, doncs, escolta'm, que entri a InfoResidències. Però una cosa, jo no voldria marxar sense que els amics del Recer, de Residència del Recer de Castelldefels, em digués si algú us vol trucar per telèfon, on ha de trucar.
Doncs si algú vol contactar amb nosaltres i rebre més informació, pot trucar al 93 665 43 65. O també el que tingui possibilitat, doncs pot entrar a la pàgina web, que és www.elrecer.com.
Perfecte. I recordo, també es pot accedir a través d'InfoResidència a la vostra pàgina web.
Per suposat.
Perfecte. Doncs,
molt bé, Marc, doncs ens queden uns minuts per si ens voleu donar un consell de per què hem d'anar a una residència. Que ja ho ha explicat el Josep i tots vosaltres, però bueno, una mica de... El per què, que perdem aquella...
Però sobretot per estar socialitzat, que això és el més important, també, el viure en comunitat, perquè al cap i la fi és això, no? Com dèiem, intentem doncs, oferir un servei de proximitat i de familiaritat, i és el més important, estar acompanyat, perquè moltes persones grans el que passa és que estan a casa seva, sí que estan en el seu espai de confort, confort vull dir entre cometes, perquè clar, se senta potser més segurs, clar. Però quan estan doncs, això amb persones que poden compartir experiències i que et sents també doncs, d'igual a igual, perquè bueno, són realitats molt similars, i això és molt important.
Pels... Home, recordeu que la setmana passada dèiem que, segons l'estudi aquest, un estudi de Harvard que havien fet seguint la gent durant 70 anys, havien descobert que la gent que arriba vell, i quan és vella, gran, es considera ells mateixos que han envellit bé, solen tenir unes coses en comú, que són que no fumen o que van deixar de fumar feia anys, que s'adapten bé al canvi, o sigui, que hi ha canvis a la seva vida, que han mantingut un pes saludable, que fan exercici, però hi ha una altra cosa importantíssima, que mantenen relacions socials. Sembla que això de mantenir relació social és una de les claus que surten a tots els estudis. Si tu vols arribar gran i vols tenir una vida saludable i positiva, has de mantenir relacions socials. Surt al carrer i parla amb gent.
Ho farem. Molt bé, doncs, Helènia, Mari Carmen, doctor Josep Maria, Carles i Josep, ens veiem dimarts que ve.
Ens veiem dimarts que ve.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.